La defensa al·lega que el cas no pot avançar amb recursos clau encara sense resoldre. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant, o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, primer de tot, entrevistarem la investigadora Salut Deudero, que fa pocs dies ha estat anomenada acadèmica de número, en la cadira número 63, de la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Física i Ciències Natural. Tot una fita per la investigació illenca i, sobretot, pel paper de les dones en el món de la ciència. Salut Deudero és actual directora de l'Institut Oceanogràfic de Balears i ha estat directora del Centre Superior d'Investigacions Científiques i és tot un referent en investigació marina i ella, el seu discurs d'entrada a la Real Acadèmia de Ciències el va fer sobre microplàstics, un bon problema que tenim i que ella coneix molt bé i del qual parlarem amb ella per felicitar-la i felicitar-nos per aquesta fita a la ciència a les illes. Després parlarem a l'arquitecte Miquel Fiol sobre la configuració de l'espai públic, perquè, òbviament, influeix directament en la salut dels habitants. Si tu vius davant d'un parc o tens un parc a prop, no és el mateix que si tens un edifici de pisos. I, clar, molta gent se pensa, sobretot a Palma, que mos pensant que ho saben tot, a Llonguets, que en els pobles ja tenen garriga i tenen bosc i tenen arbres, però no és així. Per anar a comprar pa no passes per una garriga. I, clar, els pobles de vegades estan un poc deixats de la mà pel que fa a espais públics, places, parcs, llocs on puguin jugar els infants. Fixeu-vos que la setmana passada parlàvem amb aquests concos que no han tingut plaça fins ara i el projecte era de l'any 69. I d'això parlarem amb en Miquel Fiol, arquitecte des despatx Marès d'Inca. I per acabar, com que avui és dimecres, rebrem en Maria Antònia Esquines a el seu temps per Mallorca Jove, on avui parlarem d'aquelles coses que els nostres pares fan, o feien, en el nostre cas, tan bé, i que nosaltres no hi ha manera que ens sortim bé. Perquè ells ho feien o ho fan tot millor que nosaltres. És l'experiència, és que no ho sabem, és que fins i tot amb això mos estan perdent els éssers humans. No, ara davant de veure, després érem una bona estona, com sempre, en Maria Antònia Esquines, comparant com ho feien nosaltres i com ho feien els nostres majors. Així que en Yolanda Ruiz, a la producció, Facundo Tenaglia, en el control tècnic, començam el Dia Mallorca.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera. Dum, dum, dum.
Only the lonely.
La ciència mallorquina torna a estar d'enhorabona perquè la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals d'Espanya va celebrar fa pocs dies una sessió solemne per donar possessió de la seva plaça d'acadèmica de número a Salut Deudero, actual directora de l'Institut Oceanogràfic de Balears i és directora del CSIC, del Centre Superior d'Investigacions Científiques, i li volen donar l'enhorabona perquè sempre, sempre, sempre que volen saber qualque cosa de ciències de la mà, saludam a Salut Deudero i ella sempre mos atén. Salut, enhorabona, com estàs?
Moltes gràcies, molt contenta. Com
van a rebre la notícia, mem? Això com, com funciona, això? Te crida un bon dia i te diuen seràs acadèmica, t'has de postular, te trien... com funciona això?
Bé, és un procés bastant complex. No hi ha un, no se postulen, sinó que t'han de proposar els acadèmics. Els acadèmics de la Real Acadèmia de Ciència proposen una sèrie de candidats i això va a votació dels acadèmics. I en funció dels mèrits i el currículum de la persona, pues, se tria una persona o una altra. Això va començar fa 2 anys ja. És un procés llarg que du, bueno, com tot lo solemne, pues, du temps. I la setmana passada ja va ser l'acte de presa de possessió com a acadèmica de número, que és una cosa vitalícia i implica, pues, per part personal, estic molt orgullosa de que Balears pugui estar dins l'acadèmia.
I com te vares quedar? Tu, ta mare, els teus germans, com vos vareu quedar tots?
La veritat, molt orgullosos, perquè és un reconeixement, de qualque manera, pues, una vida dedicada a la ciència i amb molt d'esforç a un país on encara, pues, han de fer camí. Han de fer camí, ja ho han dit moltes vegades, que la ciència és molt, molt important, tant per el desenvolupament de la societat com per, en aquest cas, la conservació de la mà. Si ja diguéssim que jo que m'adonen, és el número 63 i és de biologia marina, ecologia i conservació. O sigui, és un puesto específic per temes marins.
I la pregunta
és la medalla número 63.
I la pregunta del milió. Hi ha moltes dones dins l'Acadèmia de Ciències Exactes Físiques i Naturals?
N'hi ha cada vegada més. No és un reflex de, realment de lo que de lo, després del capital humà científic que hi ha. A poc a poc anem fent, s'estan incorporant bastantes dones. Fins a fa no massa anys no n'hi havia cap ni una. Ara ja la presidenta de la Real Acadèmia és una biòloga, precisament, la doctora Anna Crespo, i bé, s'ha d'anar fent, però és important. És important que hi hagi dones, però més important és que la ciència avanci.
T'ho deia perquè si s'està rompent el sostre de vidre de les dones en el món de la ciència, Alicia Sintes, primer, Margarita Salas, Anna Travesset, fa un parell de dies aquí, concretament, parlant d'Alicia i d'Anna Travesset i de tu, aquí a Mallorca, a la universitat, de cada vegada hi ha més dones estudiants. S'està rompent el sostre de vidre o la ciència encara existeix aquesta reticència?
No, jo crec que sí, que s'està rom... que és una decisió personal moltes vegades, són les mateixes dones que implica tant de temps i energia a una carrera acadèmica i moltes vegades, pues, has de renunciar a temes personals. Això té un cost molt elevat. I sí que és vera que la societat moltes vegades no acompanya. La maternitat, pues, és un tema encara que hem de resoldre. La conciliació en temes d'excel·lència. Sí que és important que no hi ha diferència, que l'excel·lència científica o l'excel·lència laboral o professional no és un tema de gènere. No perquè siguis una dona o un home ho faràs diferent. És més o menys capaç. És veritat que s'ha de reconèixer cada vegada més el paper de dones i en aquest cas, per exemple, la Real Acadèmia de Ciències, la darrera persona que va, l'anterior acadèmica que va entrar va ser la primera física que entrava a l'Acadèmia de Ciències.
Mare de
Déu. I, bueno, en tots els anys que té l'acadèmia. O sigui que sí que encara estem a una fase embrionària, podríem dir, però jo tinc esperança que això se vagi equiparant, que sigui un reflexe de la societat i un reflexe de la capacitat de dones i d'homes a generar coneixement i generar un millor progrés de la societat.
Per conèixer millor Salut Deudero, com vos deim, nova membre de la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals. Ella és doctora en Biologia, és màster en Ecologia Marina Fonamental i Aplicada a Bèlgica, investigadora postdoctoral a la Universitat de Newcastle, en el Regne Unit, és investigadora en el Laboratori de Biologia Marina aquí, a SUIB, on està professora, ha impartit màsters d'Ecologia Marina, ha dirigit 6 tesis doctorals, 9 tesis de licenciatura, 15 tesis de màsters, és directora del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears, copresidenta del Comitè d'Ecosistemes Marins, és mare. Salut, quantes hores té el teu dia? 30. Perquè, mare de Déu, com ho fas?
Bé, ja, ja. No s'ha de ser res, no és res extraordinari. També són molts anys de fer
no,
feina.
No, que va, no és res extraordinari, mare de Déu. Els més grans sempre sou humils, és increïble.
No, és gràcies. Jo crec que la fórmula és tenir passió. La passió te fa anar endavant i la veritat que jo tinc una passió per la mà, pel coneixement de la mà i també per conservar el medi marí, que és el nostre hàbitat. Jo com a llenca, la mà per allò m'ho dona la vida. I poder, és molt gratificant poder fer feina per una cosa que és un bé comú. És un acte molt altruista, tant la ciència com en aquest cas la cura del medi marí o del coneixement de les espècies, de la biodiversitat marina, de veure com s'estan deteriorant, com poden solucionar, què és el que podem assessorar, com podem assessorar l'administració, l'estat, perquè les coses se facin bé. Això realment impulsa i no me costa, diguéssim, que el dia tingui 30 hores, o que necessiti 30 hores, perquè en el final l'objectiu, que és un objectiu, ja dic, de conservació, de coneixement, pues, sense un cercar-ho, perquè jo mai m'he postulat ni a la direcció ni a la acadèmica. Són coses que arriben i crec que arriben pues, com un reconeixement o com una entrega professional a lo que una persona realment creu i diu.
De tota manera, a tu també de família, ton pare era de l'armada, a la teva família tots navegau, tu pràcticament vas néixer dins la mà. Tu te va quedar clar des de petita que te volies dedicar a això? O en qualque moment te vas passar a pescar, jo què sé, estudiar medicina o arquitectura?
No, jo ho tenia claríssim des de ben petita. Vaig tenir aquesta sort de néixer una família de la mà, de gent marinera, de que els encantava navegar, anar en barca, anar a pescar, bé, conèixer la mà, estar dins l'àmbit de la mà. I des de ben petita m'han posat una màscara, ja tenia una careta, diguéssim, i lo que dèiem, les caretes, bussetjava, nedava, i veia els peixos, veia les algues, i per jo era una cosa que era com un món que volia explorar, que volia saber com funcionava, com eren les coses. I això és el que em va motivar. Em va motivar moltíssim i també navegava a bussetjar. Aquí a les illes és un privilegi. Tenim ecosistemes que encara estan beníssim. De fet, ve tothom. Sí. Tenim unes illes extraordinàries. Sí. Ara hem d'anar molt alerta perquè l'equilibri és delicat. I hem de saber, com... on posar la línia, clar, perquè això no s'ha desbarat i massa.
Tu saps que les principals línies de recerca sempre han estat ecologia del litoral, costanera, espècies invasores, àrees marines protegides, els efectes descontaminants. Per què te vas decantar per aquesta línia d'investigació, en especial perquè t'interessava, perquè trobes que és precisament aquí on hem de posar l'èmfasi?
Sí, el tema de les àrees marines protegides crec que és un refugi, és una garantia de futur. Si nosaltres no protegim una àrea, la mà de qualque manera té una capacitat de regenerar molt alta, realment és alta. Si nosaltres protegim una àrea i li acotam i limitam les activitats, això sempre és un benefici cap a les altres àrees. Si nosaltres, per exemple, tenim Cabrera com un parc on se regula la pesca, se regulen les activitats, estem segurs que això produirà ous i larves i peixos que aniran després s'exportaran, nosaltres li dèiem exportació, s'exportaran a Mallorca. Això sempre és un benefici. Si nosaltres no protegim, en el final, entre el canvi climàtic, les espècies invasores, la contaminació, l'escalfament de l'aigua, tot això, està inventant un estat de degradació que va molt, molt, molt accelerat i molt ràpid. Han d'anar, han de ser ràpids en la resposta perquè la degradació està anant a tope.
Les reserves marines, és cert que sí que donen resultat. Jo mateix, en la meva mascareta i el meu tubet, veig que allà on està prohibit pescar, allà se nota. Se nota, jo vaig peixos que no havia vist mai, que després em diuen, no, això és un tal, això és un qual. Però com que jo no entenc, not que sí, que hi ha com una vida com a més, que fins i tot com a cabrera, que els peixos se t'acosten perquè no te tenen por i que diuen quin peix més raro, no? Perquè saben que no els hi faràs res. Se noten les àrees marines. El teu discurs d'Inglés Academy va ser microplàstics en ecosistemes marins, el gran desafiament ambiental. I tens molta raó. Tenim un bon problema. Salut. Hi ha solució? Anirà a més? Inventarem qualque bactèria d'aquestes que menja plàstic o qualque xarxa que es pugui recollir? Tu què opines? Perquè és que ahir vaig tornar a veure un altre reportatge i és que, mare de Déu, és que n'hi ha per tot. I si pensàvem tots els pastelitos que menjaven tu i jo de petits, ja estaven embolicats en plàstics i és que microplàstic n'hi ha per tot. Però sembla que n'hi ha fins i tot a l'aire que l'anam, però concretament a la mà és un problema. Què opines d'això? Digue'm qualque cosa positiva, perquè és que de vegades això de que vols menjar una targeta de crèdit cada setmana me té molt preocupat. Tu què en saps d'això? Què creus que passaran els microplàstics a la mà, concretament?
Sí. Ja precisament vaig voler fer discurs centrat en aquest tema, en aquesta temàtica, perquè fa molts anys que estem valorant i fent un diagnòstic de la quantitat de plàstic, els tamanys que tenen, on acaben, si acaben en el fons de la mà, si se'l mengen els peixos, les gambes, què és el que està passant amb el plàstic, quin component químic tenen, que és la part de toxicològica cap a, per exemple, els peixos o cap a salut humana, perquè al final nosaltres ens mengem aquests peixos de consum. I és bastant preocupant, sobretot el tema del Mediterrani, perquè està molt contaminat per plàstics, tant grossos, que són macroplàstic, com micro, lo petit, petit de 5 mil·límetres cap a baix. El diagnòstic és dolent, perquè n'hi ha moltíssim, però les solucions sí que hi poden ser. El més fàcil és reduir. O sigui, no ampliar tant de plàstic, perquè cada vegada que ampliem un plàstic, d'una manera o l'altra, acabarà a l'ambient. Ja sigui a l'aire, a la mà, aigües subterranis, a terra... I això és un cercle, o sigui, la terra és tot una, està molt connectada.
Sí.
I això ho veiem en les corrents marines, feim modelatge oceanogràfic, etc. I sí que podem fer prediccions, podem saber les àrees d'acumulació, podem saber espècies indicadores clau, que ens puguin ser com a xivatos, no? De com si s'incrementa, o si cada vegada en tenim menys, tot això se pot fer. Podem fer aquests estudis analítics, però després s'ha d'actuar. Si no actuem, això sí que es veurà que anirà cap a creix, perquè la producció mundial de plàstics és exponencial, o sigui, vol dir que creix cada vegada més i no de manera lineal, sinó si ara en tenim 10, d'aquí l'any que ve en tenen 100, vull dir, per dir-ho de qualque manera, no? El creixement és molt alt, se produeix molt i hem de reduir. El tema de bacteris és més complicat perquè les tasses naturals de degradació amb una bactèria serien lentes comparat amb el port que nosaltres fem. Estem aportant molt i és difícil que a més, en tema bacterià, puguem degradar els plàstics. Però sí que ecodesign, filtres, depuradores, control pues, d'embarcacions, per a posar, per exemple, nosaltres a terra tenim servei de recollida de residus. I per què no ho tenim a la mà? Si tenim molts d'usuaris a la mà. Això són solucions que hauríem de pensar estructuralment. Ja no és una cosa opcional, és que és estructural. I això és el que sí que la societat i els gestors han d'entendre, que hi ha coses que ja no podem obviar, que no podem mirar cap a una altra banda. Perquè anem realment molt aviat amb aquest tipus de contaminants.
No, i tornant al vidre, tu i jo quan érem petits tot era vidre i, i segurament no recordam una infància terrible sense el plàstic. Tornant al vidre, ja està bé de plàstic, és que tot és plàstic. Avui en dia pot treure una bossa d'envasos cada dia. És que és una barbaritat. I això, quan érem petits, no passava, salut. Dius, tornem en el vidre, no passa res, no? És que sembla que estem inventant la pólvora i tu i jo ho hem dit de menuts. No sé quins... Sí, hi deu haver interessos, però probablement hi deu haver interessos perquè el plàstic ja que se fabrica en el petroli, no trobes?
Sí, que hi ha un tema també de combustibles de carboni, refractari, és un carboni... O sigui, si el plàstic ve del petroli, són polímers que al final són molt persistents, que s'acumulen, que estan durant molt d'anys, però realment hem de pensar també quina economia tenim. Tenim una economia de molt oscil·lant en habitants, allà, doncs, en l'estiu tenim molta gent. S'ha de dur, la majoria dels aliments s'ho duen de fora, sí. Les botelles de plàstic... Sí, això és una realitat. Hem de veure com gestionen tot això perquè no acabi la mà.
Clar.
Perquè gran part acaba la mà. Ja sigui per un mal ús o perquè per vent o per el que sigui, moltes coses acaben a la mà. El que hauríem de fer és aquesta valoració integral i veure quines mesures realistes podem nosaltres aplicar dins el nostre territori per cada vegada tenir menys contaminació per plàstics.
I pensàveu sempre, nosaltres vivim enmig de la mà. Vivim enmig de la mà, perquè vivim una illa. Per tant, vivim enmig de la mà. No, sembla una frase poètica, però és ben certa. Vivim enmig de la mà. Recordeu-ho. La qüestió, recordeu, des d'aquest mes, la cadira número 63, m'has dit, salut.
63.
Sí. La cadira número 63 de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals és propietat, de manera vitalícia, de Salut Deudero, directora de l'Institut Oceanogràfic de Balears, bona amiga d'aquest programa, divulgadora, estudiosa, investigadora, professora, que sempre ens fa tenir sensibilitat envers el nostre entorn, com és la mà i la seva fauna. Salut, estem molt orgullosos d'aquest nomenament. Crec que t'han de dir excel·lentíssima senyora, com era la convocatòria, que queda molt bé, però el que millor queda és poder brevetjar de científiques com la Salut Deudero. Una ferrada molt gran i enhorabona a tu i a tota la teva família. Salut, una ferrada. Moltíssimes gràcies. Salut.
Una ferrada. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Gràcies. Nosaltres continuem amb més coses el dia a Mallorca. Bueno, i de científics ja consolidats com la Salut Deudero, acadèmica de cadira a la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Física i Ciències Naturals, a número 63. No m'ha parlat del futur, sinó de la ciència, com a mínim, de la tecnologia, perquè avui ens visiten els alumnes del grau de telecomunicació de CIES a Sant Pax, d'aquí de Palma. Son Àlex Román, ¿cómo estás, Àlex? Bienvenido.
Buenos días, encantado, estoy...
Y en Rubén Amador, bé, aunque era muy de companys seus, sois així també, que jo veig, com a mínim, bé, no me'ls veu ningú, però com a una quinzena de companys seus. Primer de tot, pregunta per tots dos, perquè vareu triar estudiar telecomunicacions. Primer tu, Àlex.
Bueno, yo empecé trabajando 7 meses sobre el tema, no sabía que me iba a gustar, pero bueno, empecé porque no tenía otra opción y al final me acabó gustando esto y lo he elegido, terminaré el grado medio y empezaré otra vez a trabajar ya con el título.
¿Y tú, Rubén? ¿Te agradaba ya desde petit o por qué?
Para estudiar teleco. Yo tenía un amigo que hacía el mismo FP y me contó las cosas que hacían, la verdad me interesó y también quiero porque lo quiero compaginar con luego hacer un grado superior de aeromecánica, que lo convalida el STFP.
Sabeu, vosaltres abans de començar sabíeu que tindríeu molta feina contra aquest bou, o no ho vareu pensar? Vareu pensar, esto diré lo que m'agradi.
Bueno, yo principalmente sabía que ahora se necesita mucho electricista, fontanero, mecánico. La mano de obra, al fin y al cabo, ahora es lo que más se busca y sí, yo sí que lo sabía.
¿Y tú?
También lo sabía, pero bueno.
Para vos agrada.
Sí, nos sí. gusta y nos motiva para trabajar.
Me ha quedat l'atenció que hi ha dues assignatures que són com electricitat i electrònica, que les continuo estudiant, com en el meu temps. Mm-hmm. Però jo dic, va, és a dir, encara estudieu els colors de les resistències i tot això?
Sí.
Quina meravella, que no se perdi. I soldau amb estany i soldador? Això no ho
fa. Todavía no, pero bueno...
Ah, encara no. Ah, va, d'acord.
A lo mejor en segundo con las prácticas sí que lo llegamos a hacer.
Amb un circuit imprès i tot això, com antigament, no?
Mm-hmm. Sí, sí.
Molt curiós. Ah, quines assignatures estudieu, així d'aquestes que a mi ja no me sonin, per exemple?
Tenemos infraestructuras comunes de telecomunicaciones, microinformática, hipo y digitalización, que están en todos los FPs.
Redes.
Redes también. Y
electricidad y electrónica.
¿Y infraestructuras qué es? ¿Qué estudiau?
Bueno, estudiamos más o menos el mundo más concreto de las telecomunicaciones, sobre las antenas, también sobre la frecuencia.
Frecuencias.
Todas esas cosas.
Una curta, una mitja, frecuencia modulada, megahertzos, hertzos y todo eso, ¿no?
Un poco muy por encima, sí.
Molt curiós, això, el món de la ràdio, al cap i a la fi, sí. Perquè tot és ràdio avui en dia, el telèfon mòbil fa molt per ràdio. Tothom diu, no, és que el mòbil, no, tot són ones de ràdio. Què vos ha cridat més atenció de la visita a IB3, aquí, ràdio?
Bueno, a mí principalmente este plató ha sido lo que más me ha gustado. Estuve hace tiempo también en la parte de allá atrás.
Diu plató perquè, clar, fins ara el programa va per televisió i, clar, tenim una mini realització i per això diu plató en el nostre estudi. Continua. Alex.
Y eso sí, es el sitio que más me ha llamado la atención, también la zona de deportes y nada, eso.
¿Y a tu, Rubén?
A mí esta zona también, sobre todo cuando los productores, que tienen un trabajo muy importante también. Y la verdad me ha sorprendido que hace muchas cosas y que tiene buena comunicación periodista o presentador con productor.
Es que cert, la producció, Yolanda, mira'm, estic xerrant de tu. Yolanda, ni me mira, està tan enfeinada. Els productors són aquelles persones que se dediquen a que tot estigui allà on ha de ser. I són aquelles persones a les quals ningú veu mai, no? I són importantíssimes, perquè si Yolanda no me diu vendran en Rubén i vendran en Àlex, jo no sé què sereu aquí, no? I és tan important com estar nit de so. Hi ha moltes feines que no sabeven per darrere del locutor, del presentador. Sempre hi ha feines que no sabeven i són molt, molt, molt importants. Com si il·luminació, estar nit de so, que estar nit de so només sabeu la seva feina quan falla. Quan tot funciona, tot va sobre rodes. És com vosaltres, que el dia que falli un sistema se notarà que ho fem malament, però si funciona, direu, heu fet la vostra feina. Sabeu que és poc agraït? Ho sabeu? Que és poc agraït? Que mentre funciona tot va sobre rodes, la vostra feina, sigui el que sigui?
Luego, cuando falla, ahí ya...
Tots són preses. Exactament en què vos agradaria dedicar-vos? En quin sector exacte? Que on vos veus d'aquí 10 anys?
A mí, de dentro de aquí, me gustaría CCTV, de cámaras de seguridad y tal. Pues saber programarlas me interesa bastante.
¿Y tú?
Yo ya lo he dicho, mecánico, bueno, aeromecánico, con los aviones en el aeropuerto. Me gustaría, la verdad.
I doncs, bueno, fa una estona parlàvem amb la Salut d'Audero, que és el triomf de la ciència i la investigació actual, i en Àlex Román i en Rubén Amador són el futur de la tecnologia. Vos sabeu la llei d'Ohm, de memòria, ja, no? Diferència de potencial és igual a intensitat dividida, resistència en el quadrat. És així, encara.
Del primer dia no la tenen metida en la cabeza.
Tanta sort, perquè si no, encara funciona així, això no ha canviat. Rubén Amador, Àlex Román, estudiants del grau de telecomunicació de l'Institut d'Ensenyament Secundari de Sant Pax, el futur de la nostra tecnologia. Moltes gràcies per la visita. Sempre sou benvinguts aquí, a IB3 Ràdio. Gràcies a vosaltres i als vostres companys.
A ti, igualmente, muchas gracias.
Una aturada per escoltar dos anuncis i després parlam amb un arquitecte que fa feina a Inca, mal de més sigui Custitxer. Parlarem d'espais lliures, d'espais per les persones, no per els cotxes. No vos mogueu. There goes my baby. There goes my heart. They're gone forever. So far apart. But only the lonely know why I cry. El dia Mallorca. IB3 Ràdio és història.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Font de
misteris. Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina vos volem fer ressò d'una entrevista publicada fa poc en el digital Tot Pla que li feia el nostre company Joan Socies a l'arquitecte costitxer Miquel Fiol, un dels membres de l'estudi Marès d'Inca. Fiol proposa un tema molt interessant. Fa 3 anys que em va parlar en el seu treball de final de grau. Els buits urbans en temps d'emergència climàtica. Miquel Fiol diu que són com una eina que poden servir per dissenyar espais de resiliència en els pobles de Mallorca. I m'ho ha interessat molt aquesta qüestió. Miquel Fiol, bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal? Com estàs?
Miquel, bueno, a Mallorca, al Manco Palma, tenim pocs espais públics i el 70% són de ciment, quasi tots. Però tu dius que vas estudiar a Barcelona, allà sí que hi havia interès i que ara a poc arriba aquí. Perquè crec que una professora te va dir, li vas contant en Joan Socies de Tot Pla, de l'espai públic no hi podràs viure. I això... te va fer rebentar. Conta'm, per què aquesta frase te va fer interessar-te pel tema?
Bé, jo crec que una mica ve d'aquí. Jo ho explic a l'entrevista, que en el final, quan jo estava realitzant el treball de final de grau, i el que acabo de comentar, la professora va dir aquesta frase. Clar, això me va moure un remull dins jo, que vaig dir, això no pot ser mai. A dir que aquí a Mallorca sí que hi ha un potencial que existeix i que realment no hauríem de fer feina, tot i que no existeix aquí. D'aquí ve aquesta remoguda dins meu. I més que res, que és una branca que durant la carrera d'arquitectura és una de les que vaig explotar. Per tant, entre que jo soc d'aquí de Mallorca i tenia aquesta branca que havia estudiada, era com un fet que s'hauria de haver realitzat aquí.
Clar, i també tu parles, en Joan Socies, de Tot Pla, parles que els pobles tenen una estructura antiga que m'ha de fer intervenir. I per això tu vas parlar de buits urbans, de què reconeix o placetes, i com se poden convertir en refugis climàtics en un futur? Tapant-los, orientant-los de cap a nord? Conta'm, Miquel.
No és tant un tema de sistema ni de tècniques d'arquitectura, sinó jo el que explicava era un tema més de racionalitzar la gent. És a dir, en el final sé que tenim això, el que acabes de contar tu, que tenim un poble molt rígid, una estructura molt, molt forta, però existeixen aquests petits racons, que jo les anomenen buits urbans, i que realment ens poden potenciar la vida dins l'espai públic. Per exemple, ara acaben de sortir... que se tirin cap endavant, que és un tema de subvencions per poder realitzar refugis climàtics dins els pobles, i s'ataquen en aquests puestos com, per exemple, els patis d'escola, que realment també crec que ho comentes en entrevista, que són unes plenades d'hormigón, en molt de casos, en molt de pobles, no tots, sí. Però la gran majoria sí, i són aquests petits punts o aquestes maneres d'atacant aquests llocs, intentant fer unes pràctiques i unes tècniques que intentin millorar el confort de les persones que l'habiten.
I a més, també és cert que un temps a Mallorca se feia moltíssima vida en el carrer. La Teresa Cadira, la Berenia La Fresca, els infants jugaven en el carrer, se feia la xerradeta. Ara, entre la por o la inseguretat, que a moltes bandes no pot treure la cadira perquè és invasió de l'espai públic, mos hem tornat com a mínim a Palma, mos hem tornat com a de portes endins, ja no saludem en el veïnat. I també hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia, que les institucions diuen que en els pobles teniu que Garrigues o Bosc, però que la teva predina quan vas comprar pa no passa per cap Garriga, això és molt cert, és un poc una llonguetada, aquesta frase de que en els pobles teniu i jo són llonguets, són ben breves, però és un poc, home, per la moda de Déu, Costitx, per exemple, el meu predí era de Costitx de la Garriga, i no passaven per passar dins la Garriga per anar a comprar pa, és un poc un doi, no? Això, pensar que en els pobles teniu, tots són arbres, no?
Sí. Jo, per exemple, pot ser exemple de Costitx, com pot ser qualsevol altre cas d'un municipi que estigui dins la part forana, és a dir, qualsevol poble d'interior, que és això, en el final sí que estem revoltats d'una certa vegetació, però és dins el poble on realment realitza la vida. La vida de camp és una altra, la vida de poble és la vida urbana. Que passa que el que estaves dient tu ara, bé, és això. És de tenir en compte que aquest tipus d'espais, com tu deies ara antes, que antes se treu la cadira de fora, se realitzaven una sèrie d'activitats en el carrer que ara han estat invadides pel cotxe, en regles generals, i que moltes d'aquestes vegades tu treus la cadira de fora perquè tenies unes certes condicions físiques per tu poder treure la cadira.
Exacte.
Que passa ara, s'era se fa molt estretes, el cotxe ocupa massa espai, etc. I el que també comenta, aquests espais que s'haurien de reformar de fora, jo els he dit com a corrals urbans.
Uh-huh.
La paraula corral, perquè la corral ve del nostre jardí de tota la vida.
Sí, sí. Això de jardí, no li dèiem jardí, dèiem escorral.
No, dèiem escorral. Corral, la corral de darrere, però sempre l'hem dit escorral. Per això dic corrals urbans. Que en el final seria retornar aquesta idea d'escorral, que en el final deixava de ser un puesto amb ombra, un puesto jardinat, un puesto on xerraven amb el veïnat, etc. I què passa? D'aquesta frase d'extrapolar lo domèstic a de fora, i tornar a poder treure la cadira de fora, tenir aquest tipus d'espais que hem anat perdent durant els anys per culpa d'aquesta ocupació del cotxe dins l'espai públic.
Fins i tot, jo m'ho pensava que només hi havia problemes d'aparcament a Palma i Solla, però és que l'altre dia vaig parlar a la Valle de Costitx, Valle de Sineu, a Sant Joan, que estan habilitant aparcaments perquè els pobles petits d'Esplà ja comencen a tenir problemes d'aparcament. I alguns dels pobles ja deixen aparcar el segon cotxe davant del gual per alliberar aparcament. Però jo me'n vaig fer creus, me pensava que només passava Palma i Solla, però és que en Esplà ja comença a haver-hi problemes d'aparcament. També m'interessa molt aquest estudi que has fet sobre l'espai públic, que quan mires una foto de satèl·lit veus taques verdes, però quan fas zoom... què passa? Que això m'ha resultat molt interessant.
Mira, en el final cada poble té un planejament, en el qual hi ha unes taques de colors, diguem d'aquesta manera, i l'espai públic o l'espai lliure està marcat de color verd. Què passa? Que quan vas pobles, a diferents pobles de dins, de dins Mallorca, te n'adones que d'aquestes taques verdes, que en teoria haurien de ser espai lliures, i t'ho imagines com a zones verdes, dones d'estada, etcètera, pues fas zoom i te n'adones que al final hi ha dos arbres sembrats com a molt i és un aparcament. Què passa? D'aquí neix també aquesta crítica, que al final dels pocs espais públics que tenim, pues no són de qualitat, no estan ben reformulats.
I també poses el punt de mira en què molts de pobles s'han llevat més arbres dels que s'han plantat i en damunt han plantat arbres que no són nostres, que consumeixen molta d'aigua i no fan bona ombra. És a dir, si se podia fer malament, ho han fet malament, però arreu, no?
Sí, sí. És a dir, bueno, jo també vaig comentar que aquesta entrevista, per exemple, és per Borte, que en el final era una obra que se va posar de moda, perquè en el final de conseqüències de donar serveis ecosistèmics, ho direm d'aquesta manera, que en el final es dona confort, no és que sigui dels millors arbres de tots. Per això, de cara en endavant, a l'hora de realitzar projectes, pues que també hi hagi un estudi a nivell paisatgístic i que se faci una lecció bona de quin tipus de vegetació poram, és a dir, tenir-la present. Que no només és un tema d'estètica, sinó és un tema funcional.
Clar. I tot això afegit que l'efecte asfalt, que en l'estiu és terrible, perquè s'encalentes molt, i en damunt falla en aquesta aigua i no la filtra, i molta d'aigua acaba a la mà en lloc de els aqüífers. És que sembla que haguem agafat el manual de com fer-ho malament, no, Miquel?
En el final existeixen diferents tècniques en l'aigua. Podríem fer un tema de laminació, bueno, també ho expliquen en el treball, això té... No posem tant tècnic, però n'hi ha una que se diu laminació, que al final el que dius tu, pobles, per exemple, com Costitx, que estem damunt d'un turó, el fet de que l'asfalt sigui tot asfaltat, des del punt més alt i del punt més baix, aquesta aigua per l'asfalt agafa velocitat. Uh-huh. Que passa que va arrossegant fins que trobes punt de fora vila. Però que passa, si n'haguessin fent això, laminació, que és a dir, de tant en quant pues, aquesta aigua que va baixant per l'asfalt anigués trobant diferents punts i se pogués infiltrar cap als aqüífers, com estàs dient tu, que al final l'idea és que els aqüífers agafin aquesta aigua i no s'aigua de la mà, perquè s'aigua de la mà ja s'aigua de la mà, podríem produir unes millores en aquests aqüífers. I d'altra manera també anirien teant aquesta aigua que se va acumulant per damunt l'asfalt.
Ja me recordo tot el que tu dius, també tornant a començar a xerrar els corrals urbans. Me recordo quan era menut i anàvem a jugar, davallàvem a baix en el corral, o si no, de fora, en el carrer hi havia un descampat, hi havia un dragó, i encalçaves un moix, i hi havia pedres, i hi havia branques, i jugaves amb un garrot que te trobaves, t'enafraves, t'embrutaves, i com diu el cuiner Miquel Calent, un nin ha d'anar, s'ha d'embrutar les mans de terra, i ha d'anar anafrat, perquè ens estem com allunyant del que és que nostre, que és la nostra terra, i efectivament estan posant asfalt damunt la terra, cosa de 68, de davall l'asfalt hi ha la platja. Miquel Fiol, aquesta idea dels buis urbans, convertir-los en corrals urbans, a menys si des d'aquí, el nostre petit espai, qualcú agafa aquesta idea i fer que reconeix de placetes i fer de lo domèstic lo públic i treure aquest corral en el carrer, és una idea molt, molt, molt curiosa. Miquel, moltes gràcies perquè gràcies a aquesta entrevista que li vas concedir en Joan Socies a Tot Pla, molt has obert els ulls a un crepat i hem pensat en aquells espais que han de menester. Moltíssimes gràcies, Miquel, una ferrada molt gran. Salut. Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant parlarem precisament d'un temps de quan el nostre... perquè els nostres pares ho feien tot millor que nosaltres i en saben més i ho troben tot d'una i els menjats hi surt, els hi sortia, els hi surt millor. Seran de Maria Antònia Esquines en el seu temps de Mallorca Jove. No ho mogueu.
El dia Mallorca. IB3 Ràdio és diversitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la una del migdia. El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Forever Young, cantaven Alpha Bill. Si sona Forever Young, és dimecres i falta poc per la una. Es que hem de saludar a Maria Antònia Esquines en el seu temps. Mallorca Jove, com estàs, Maria Antònia?
Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots. Beníssim.
Què mos dus avui? Conta-mos.
Però sí, avui parlarem d'aquelles coses que per molts d'anys que passin i molt adults que en facem amb bastants, sempre acabam depenent un pot dels nostres pares.
Uf, això me sona experiència personal.
Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta.
Així és, Jaume, perquè arriba un moment que tens edat per pagar impostos, per fer feina i fins i tot independitzar-te, entre comilles, perquè jo no sé si és del tot cert. Però després punxes una roda i l'únic que fas és telefonar a ton pare o a ta mare perquè te venguin a ajudar.
El pitjor avui en dia, cercau tutorials de YouTube. Sí. I que, en el final segur que acabeu finalment telefonant al vostre pare. Tu com te passa? Perquè a mi això mon pare va ensenyar, afortunadament. Però tu com ho fas si fora d'una roda? Què fas?
A veure, encara i toc fusta no m'he trobat en la situació. Però jo crec que no me posaria enmig de la carretera a veure un vídeo de YouTube. El més fàcil és obrir papers, no? Cridar la grua i ja està. Però, evidentment, la cridada de que aniria per davant seria la de mon paret. Mon pare, aquí ha de fora d'ar, què he de fer? D'acord, crit aquí, crit allà. Però la tensió hi seria. I en el cas de posar un quadre, per exemple, podria mirar un vídeo de YouTube perquè seria que nostre tranquil·lament, però jo crec que igualment me sortiria pitjor que si crida mon pare que en un segon agafa el destornillador el que hagi d'agafar i poses quadre, fora està tort, que jo crec que si ho fes igualment estaria tort. Jo no sé si tu saps fer a dia d'avui, jo crec que sí, però quan tenia més o menys la meva edat, aquesta escola, sinceritat, eh?
Sí. Sí, que et sabia fer perquè me'n va ensenyar mon pare.
Ah, veus?
Sí, 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 sí. Canviar la roda. La darrera vegada no la vaig poder canviar perquè feia tant de temps que no la canviava.
Veus?
Que havien quedat ses noies o de la grua i jo no vàrem
no, deixar
que... Estava com a espern, estava com enquistat i no hi havia manera. Em van córrer un fum de la grua.
Mare
jo.
Meva.
Estava com a massa... Però sí, en línia general, se canviar una roda, se penyar un quadre. M'agrada fer de manetes que ja. Nostre. També un poquet en part gràcies a mon pare, al meu predí, sí, això sí, en aquest sentit no tenc pegues.
Jo ara veure que moltes vegades mon pare m'ha dit vine, t'ensenyaré a fer això, i jo li presto atenció, però encara així ho faig de manera insegura perquè no tenc aquesta facilitat. No, mon pare pareix que per canviar una roda canvia una bombeta, que només és girar i ja està, jo sí. No puc. I clar, tu estàs allà mirant com si fos enginyer aeroespacial. Saps la situació en què li dius a la teva padrina? Ara t'arreglaré el wifi, ara t'arreglaré la tele.
Sí.
I l'única cosa que vas a fer és desendollar-ho i tornar-ho a endollar. I jo, mon pare, quan canvia una roda, me pens que és màgic, perquè és que jo no ho sabria fer. I per molt que digui vine i t'ensenyaré jo, sí, sí, després, per molt que presti atenció, mai retenc aquesta informació o ho faig de manera insegura i m'apareix més fàcil i més senzill cridar que vinguin a ajudar-me.
Sí, però, per exemple, jo el que te deia, una vegada teníem una maneta d'una porta que nostra, que se movia, a mon pare. Mon pare, això, haurem de canviar, i va dir, mira, ven aquí. Tu saps els escordents, els palillos, sí. Que diguin malament. Em va agafar dos altres. I en cada forat de pern em va posar dos trossets. Clar, així, el pern va poder passar, va fer més força. Tu no saps la quantitat de vegades que he utilitzat aquest truc a mobles, a perns, a posar un trosset de, un trosset de paper, un trosset de cartó,
sí, 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 sí.
Un trosset de fusta. Clar, allà, quan t'està passant de rosca, allà de dins ja hi ha més espai, que prem més i entra els telefons o els perns. No te pots imaginar aquest truc, la quantitat de vegades que l'he emprat muntant mobles, per exemple, o arreglant... I això ho vaig aprendre de ben menut. Sempre m'ha agradat ponyir a mi,
ja,
eh?
Ja,
desmuntar, desmuntar, muntar i desmuntar, però, clar, hi ha altres coses domèstiques que, per ventura, no me surten tan bé. Per això sí que em vaig aprendre. M'agradava ponyir.
Jo és que no tinc aquesta sort. Entre que no m'agrada, ja no ho faig amb ganes i present que ja no me surt bé. Per tant, també t'he dit, tens sort i torna a tocar fusta de que no m'he trobat amb aquesta situació, però el dia que m'hi trobi m'apuntaré al truc dels palillos.
Mort, la vida passa igual.
Una altra cosa impossible. Planxar bé la roba. O sigui, és que és increïble.
A tocar.
Aquest tema, perquè jo agafo tots els elements que agafa ma mare per planxar, mi post talment ho fa i mai me queda com ella. Misteriosament surten més errues de les que hi havia abans.
Sí.
No sé com ho faig, és que ho faig fatal, no ho entenc.
Jo crec que la roba i la planxa de tant en sa por.
Com es cans.
I sense seguretat. En sumen l'adrenalina i quan ma mare planxava, per exemple, la meva dona planxa, queda perfecte. I quan ho faig jo, és que sembla que he fet una bolla de paper d'aquesta reciclada, perquè és el que tu dius.
Sí, sí,
sempre
sí.
Me surt una rua bona n'hi havia. I mira que mira de passar la planxa per mi dels dos botons de la camilla, que m'encanta
ja,
fer això.
I escoll, venga.
I després faig enrere i dic, aquesta rua no era fa una zona. Amb això tenen tota la raó, sí.
I, igual que fer el llit.
Va.
Sí. Perdó, però és que les mares sí. Tenen superpoders, són màgiques.
Sí.
Aquells llençols tensats, els coixins perfectes, mira que de petita ho feia amb ella i tinc exactament els mateixos mètodes que me va ensenyar
sí.
Ara bé, cada matí m'hi pos. El llençol estirat, ho fi per davall, sí. El sí. Matalàs. No.
No.
O sigui, a rues, no he pogut fer bé el doblec. Fatal.
Cert. No, i a més jo ho entenc de vegades, dius, pam, faig... I després ve ella, la meva dona, en el seu moment, amb ma mare, i rup, un detallet que dius...
Ja està.
És cert, aquesta rua m'havia quedat. Com és que no he vist aquesta rua, jo?
Sí.
I com un d'això, però jo crec que per això és de sa mare, per tenir que radar.
Totalment.
No? Perquè jo estic segur que la meva dona, abans de tenir d'infants, aquesta rua no la veia. Jo estic segur. I ella, per rup, tot d'una setmaneta, pam, ara... I dius, jo no l'he vist, a la rua.
Tenen un superpoder, Jaume.
Un superpoder, és cert.
Jo és sí, que, sí. De fet, de petita pensava el típic de fer el llit és una tonteria, si ara m'he aixecat, però em tornava, vendré a fer cesta i tornaré a desfer-lo.
Sí.
Però ara, a poc, ton gran, entenc perquè els nostres pares insistien tant. Jo ara, entre l'habitació, i veig que el llit no està fet i me fa un pot de ràbia. Per tant, arribar a una habitació ordenada dona una pau que abans no en tenia, però ara sí.
És completament cert. Sí, sorda dona molta pau mental. Clar, i a poc, quan te comences a fer adult, comences a repetir frases de pares. A veure, apaga el llum, no deixis carregador connectat. Retira la roba, recull això, i dius, jo dient aquestes
sí,
frases...
Jo
dient aquestes frases, però és que, clar, és una qüestió de temps.
Sí.
Tothom, tant de bo, tornen vells tots, tant de bo, perquè és qui no hi torna té un problema que és que ha acabat les piles abans, no?
Jo crec que realment... el que admiram és que sempre resolen els problemes,
sí.
No? I vas agafant aquelles frases, aquelles dites de ton pare i ta mare i se t'aferren. Tu els expliques qualsevol desastre i ells mateixos te diuen, espera, jo ho miro.
Sí.
No sé com ho fan, però sempre trobo una solució, per petita que sigui, i en canvi nosaltres, a dia d'avui, cercant tutorials, demanant ajuda, entrant en pànic, sobretot, però ells en calma absoluta mos ajuden i ho faran sempre.
I què me dius, per exemple, de fer arròs? Fer arròs per... dues, tres, quatre persones i no acabar fent arròs per 15 dies.
És impossible.
Com si hagués de venir un regiment d'infanteria.
És impossible, Jaume. O sigui, o em faig tan poc que sembla una tapa i no un dinam, és aperitiu només, o em faig tant que podria donar de dinar a mig Santanyí o fins i tot el municipi. O sigui, és que sempre comences... un poc més, perquè dins olla, fora bullir, per hi poca cosa.
Clar.
I un poc més. I sempre pensa en mon pare. Ai, me va dir dues tasses, però és que jo aquí vi
sí. Poi
poca cosa.
Sí.
I tinc un germà de 16 anys que està preadolescència a tope i menja.
Com una llima.
Com una vaca.
Sí.
I sempre un poc més. I un pico ve bullit. Dins el colador, dic, mare
clar.
Santa, em podran dinar per una setmana.
Maria Antònia, tranquil·la, perquè mos passa a tots. I això, fins i tot, a que nostra de vegades mos passa, fins i tot en els que més en sap. L'arròs, és com la pasta, engana moltíssim. Tu el veus allà innocent dins olla i de poc duplica la població, és com si se multiplicàs, com si fossin els gremlins, se va multiplicant. Sí, és cert, l'arròs i la pasta enganen bastant. Sí.
I ja per acabar, vull afegir la de cosir un botó. I que aguanti aquesta safeta, que aguanti més de 2 dies. O sigui, jo tens la sort de que de la meva generació n'hi ha pots, però jo vaig saber amb la meva padrina, amb la meva repadrina, i m'ho van ensenyar a cosir un botó. Ara bé, quan ho faig jo... en els 2 dies ja me penja. No sé si és que no ho faig amb suficient força. Oh, la traçada no la faig correcta, però és molt difícil. No me queda per quan sigui acabes de sortir de la tenda, en canvi, si ho fa la meva padrina, ja, puc embotonar les vegades que vulgui, que està impecable.
I jo també m'ho va ensenyar amb la meva padrina i ma mare, i sí que en sé, de cosir un botó. Un botó, eh? No un
ja,
trau.
Ja, no,
un trau, un trau no ho sé fer. Però un botó sí, li faig un parell de voltes darrere, i sí, pus, pas, pas, un parell, tant, per un forat, pas altre, en diagonal, sí. Cosi un botó, sí que rip, i n'estic molt content. Mira quin doi van ensenyar la meva predina i ma mare de petit, i estic la mare de satisfet
jo també.
De veure surat.
Ara, el següent pas que m'ha d'ensenyar la meva padrina és saber utilitzar la màquina.
Ui, aquí m'enganxes.
Aquí ja poden fer altres coses, no només botons.
Aquí ja m'enganxes. A més, la màquina de la predina la té la meva germana, que li hauria de demanar a la meva germana. Mira, ara que xeraven de mares i pares, acabarem amb una cançó de la pel·lícula Gris, que li agradava molt a ma mare, que és el Hopeless Lady Devoted to You, de Olivia Newton-John, i que agrada a tothom. Gràcies, Maria Antònia.
A vosaltres, com
Salut.
Sempre.
Guess mine is not the first.